online a rtvalvendrell.cat.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. L'ajuda humanitària comença a entrar de Franja de Gaza pel pas de Rafah. Segons la mitja Lluna Roja, almenys 160 camions amb menjar, aigua i material essencial estan creuant la frontera sud amb Egipte, mentre una cua llarga amb un centenar més de convois esperen el seu torn. L'alto el foc ha entrat en vigor amb gairebé 3 hores de retard. Israel ha acusat Hamas d'incomplir el pacte per enviar-li massa tard el nom de les 3 primeres hostatges que alliberarà 3 dones civils d'entre 24 i 31 anys que la milícia islamista ha d'alliberar en vida a les 3 de la tarda, hora catalana. Tot plegat enmig de dimissions de l'ala més dura del govern de Benjamin Netanyahu com a senyal de protesta per la treva. Els experts assenyalen l'alto al foc, que l'alto al foc és temporal. El professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Eduard Soler, ha dit al suplement que en cap cas la treva significa el final de la guerra.
En cap moment estem parlant de pau, no estem parlant d'un acord de pau, és a dir, estem parlant d'una cosa molt petita, la violència, l'ocupació, l'humiliació, tot això continuarà i estem parlant d'un marc de negociació extremadament fràgil i de naturalesa temporal.
Més notícies, Núria Hart. El 47 de Marcel Barrena triomfa als Premis Gaudí i s'emporta 7 guardons, entre els quals el de millor pel·lícula i millor actor per Eduard Fernández. Polvo Serán aixeca 4 premis i Casa en Flames 3, com el de millor actriu per Emma Vilarasau i el de millor guió original per Eduard Sola. En una entrevista, el suplement ha reivindicat la feina dels guionistes i ha apuntat que tothom pot veure reflectit en la família que retrata la pel·lícula.
Crec que la pel·li, al final, ens toca a tots. Pijos o no pijos, diguéssim. I això m'he trobat jo a l'estiu, no? Molts whatsapps dient, escolta, t'has basat en mi, no sé què, no? Perquè, bueno, quan poses davant de la càmera personatges lamentables, tothom pensa, aquest sóc jo.
Mentre el PSOE encara confia a reconduir les relacions amb Junts després que divendres Carles Puigdemont congelés les negociacions amb els socialistes, des de Junts asseguren que s'estan quadrant agendes per reunir-se a Ginebra com més aviat millor. Avui el vicepresident de Junts, Antoni Castellà, diu que en una entrevista a La Vanguardia que el seu objectiu no és fer caure el govern de Pedro Sánchez, sinó que es compleixin els acords.
Triomf és si arribem a un acord. Triomf per tothom és arribar a un acord. El nostre objectiu no és gesticular. El nostre objectiu és arribar a un acord. L'objectiu és que es compleixin al màxim a l'esperit i les condicions que hi ha al pacte de Brussel·les. Si això s'esdevé, doncs haurem recuperat la confiança.
Aquesta nit comença el tall d'una part de la línia T5 del tram per les obres de manteniment de l'autopista C31. De diumenge a dijous, el servei d'aquest tramvia queda interromput a partir de les 10 del vespre entre les parades de Gorg i Encants de Sant Adrià. Els usuaris poden fer aquest trajecte amb combinacions de la línia 2 del metro, autobús i autobús nocturn. El servei de tramvia es manté entre les estacions de Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Joan Baptista. El divendres i dissabtes no es fan les obres i, per tant, es manté el servei habitual a tota la línia T5 del tram. Està previst que el tall d'una part d'aquesta línia s'allargui durant 5 setmanes. Des de les 6 del matí, hora catalana, TikTok ha deixat de funcionar als Estats Units. La xarxa social ha suspès el seu servei, tal com estava previst per llei. L'anunci l'ha fet el conseller delegat de TikTok, que confia en Donald Trump, diu, per trobar una solució al conflicte. El president electe li vol concedir una pròrroga de 90 dies perquè la companyia deixi d'estar sota control xinès. La consultora experta en ciberseguretat, Selva Orejón, assegura, en declaracions al suplement, que comença una tercera guerra mundial, en aquest cas informativa.
Cadascun dels diferents països i els seus aliats tenen les seves pròpies armes digitals. El bloc xinès en té una que és molt potent, que és TikTok, i Donald Trump, doncs, el que està intentant és una miqueta fer una estira i una ronça de tu em dones això, intento tenir aquesta backdoor, és a dir, aquesta porta per poder seguir veient què és el que està passant o no darrere de TikTok, i a nosaltres a canvi et deixem operar aquí.
I als esports, Xevi Soler.
El Madrid juga a partir d'un quart de 5 al Bernabéu contra les Palmes, buscant tornar al lideratge de la primera divisió. Serà líder si guanya el partit i li traurà 7 punts de marge al Barça, que ahir va empatar a 1 al camp del Getafe. També avui a primera, Celta Atlètic de Bilbao, ara a les 2, Osasuna Rayo, 2:15, i València Real Societat a les 9. A la Lliga femenina ha començat ja el partit de l'Espanyol, juga al camp de la Real Societat i s'han avançat les blanquiblaves ben aviat, 0-1, guanya l'Espanyol. A la CB de bàsquet, el Barça s'assegurarà la participació a la fase final de la Copa si guanya aquesta tarda al Palau, al Bilbao, a partir de les 6. També s'ho pot assegurar de forma passiva si el Saragossa perd a la pista del Granada, un partit que comença a 1:15. A aquesta hora, a 1:15, també comença Lleida Gran Canària. A la Lliga femenina, primers minuts del Penya Celta i del Ferrol Uni Girona, i Paula Badosa s'ha classificat aquesta matinada per primera vegada per als quarts de final de l'Open d'Austràlia de tennis. Ha guanyat la Sèrbia Danilovic per 6-1 i 7-6 i ha igualat el seu millor resultat en un gran slam.
Fins aquí les notícies. Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia, s'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'Eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'Eclipsi, un cranc que va arribar al món un diumenge de lluna en quart creixent, un home que va néixer el 21 de juliol del 1974. I aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Jordi Evole, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
L'has cantat algun karaoke, aquesta?
No.
No, eh? No. Quina és la cançó que tries al karaoke, tu?
Al karaoke cantaria, crec que Juntos, de Paloma San Basilio. Ah.
Has estat home de discoteques de...
No.
No saps de veritat?
No era un espai que em semblés molt confortable per conversar i tampoc he sigut molt de veure. I llavors, malgrat això, vaig ser DJ de discoteques de càmping, que és un altre concepte. És un concepte més a l'aire lliure, allà a la terrassa de, normalment del bar que té el càmping. I sí, vaig estar fent de DJ molts anys, dels 15 als 21 o 22. Encara, mentre estava a la facultat encara feia alguna vegada, els caps d'any, que els pagaven molt bé, Sant Joan també ho pagaven molt bé, i els càmpings de l'autovia de Castelldefels, a Filipines, a la Ballena Alegre, al Tres Estrelles, que és l'únic que queda ara, al Cala Gogó, que era un càmping que hi havia, al que ara són instal·lacions de l'aeroport del Prat, la Tortuga Ligera. Eren noms molt
tens memòria,
molt curiosos. Sí, d'això sí.
Quan vas començar a cantar?
Vaig començar a cantar molt petit, perquè a casa jo em vaig aprendre una cançó, una ranxera que es deia La de la Mochila Azul, una història d'amor impossible entre un nano i la seva companya de classe, i la cantava un nen mexicà. No me'n recordo ara del nom, però diguéssim que seria un Joselito mexicà amb crec que el millor final que Joselito. I allò sonava a la ràdio, pues, suposo que a casa ma mare la tenia posada, i quan ets un crio se't queden clavades les lletres i les cançons. Me la vaig aprendre i els hi feia molta gràcia a la família que jo la cantés, i quan venien batejos, bodes, comunions, celebracions en general, em feien pujar a la cadira i cantar La de la Mochila Azul.
I la qüestió d'organitzar un grup d'amics i reunir-te per tocar, ara que ho fas amb el Niño Jesús, no? amb una edat ja avançada i fer-ho pública.
Què vol dir una edat avançada?
I fer-ho, és a dir, que no és un somni d'adolescència.
Home, sí que és un somni d'adolescència, però jo a l'adolescència em vaig dedicar més a, pues, segurament a dedicar-me al que volia fer professionalment, que era això de periodisme. I m'agradava molt anar a veure els companys que tenien el grup de l'institut, que jo no era de però m'agradava molt anar a veure-ho i sempre pensava, hòstia, quina sort que tenen. Però no tenia temps per tot. O sigui, no
per tant, és un somni d'adolescent posposat i executat avançat als 40.
Bueno, a la quarta o cinquena adolescència, no? Que ara això es prorroga bastant.
Podríeu haver decidit reunir-vos i quedar-vos en un garatge, però no, has decidit fer concerts, no? I que la gent et vingui a veure.
Però això va ser una cosa molt curiosa, perquè amb un amic que teníem els del grup, el Víctor Velasco, un dia ens va dir, hòstia, voleu que us aconsegueixi algun bolo? I nosaltres, però quasi de risa, vam dir, sí, ves a vendre això, a veure com ho vendràs. I el tio va vendre. I llavors doncs, vam començar a fer bolos, quan més lluny de casa millor. Era una mica la consigna que li donàvem. Volíem anar amb la furgo, volíem fer una mica doncs, el viatge, el que suposa anar a sortir a la carretera.
Una estrella del rock.
Totalment, un frontman.
I quina mena de públic us ve a veure? Gent que és fan de Jordi Évole periodista? Gent que admira el teu talent artístic per cantar?
Hi ha una cosa que... No, la B no. Perquè no crec que existeixi aquest perfil. Però hi ha una cosa que passa i és que nosaltres no ens publicitem com el grup de Jordi Évole. Ens publicitem com los niños Jesús. Si la gent entra i mira i busca, pues ho trobava fàcilment, però no posem cartells de los niños Jesús amb Jordi Évole, no. I és una cosa que de fet a vegades quan passa truquem al que organitza el Sarau i li diem no ho posis, treu-lo, perquè no volem tampoc que sigui allò un... que la meva presència, home, si podem arrossegar algun espectador, algun públic que vingui...
Feu pagar entrada, suposo.
Sí, fem pagar entrada, bastant barata, o sigui, fem pagar entrada 15 euros, una cosa... Però sí, i ens paguen per cantar i tot bé.
Com has dormit aquesta nit, el dia abans d'una estrena? Encara et poses nerviós, tu?
Sí que em poso nerviós, però ahir vaig sopar fort, que no ho faig gairebé mai, però ahir vam fer el sopar de Nadal de los Niños Jesús, el vam fer allà a la nit i ens vam liar amb una rabo de toro que estava boníssim, vam demanar a repetir i vam començar a sucapar.
Sí, que has passat la nit del lloro.
No tant com la nit del lloro, però sí una nit així com a mi m'agrada dormir amb l'estómac molt, molt buit, i avui no era el cas. Avui hi ha hagut d'haver quarts de 5, quarts de 6, hi ha hagut de pillar un al Max.
Aquesta nit a 9:45 s'estrena la sisena temporada ja de Lo de Évole a la Sexta. Seran 10 capítols on el Jordi entrevistarà personatges com l'Eduard Fernández, el Dani Martín, Pepe Mújica, Mala Rodríguez i avui Juan y Medio.
Yo no creo que la sabiduría mueva al mundo. El mundo lo mueve la ignorancia. Y luego llega la sabiduría y corrige la trayectoria. Pero tú te metes en la hipoteca porque no sabes lo que es. Te casas porque no sabes lo que es. Tienes un hijo porque no sabes lo que es. Estudias lo que no sabes qué es. Y gracias a eso el mundo avanza.
Hostia, vaya frases, tío. Vamos a hacer camisetas. Al mundo lo mueve la ignorancia.
Totalmente.
Juan y Medio.
¿Cómo es que comenceu amb Juan y Medio?
Porque em va agradar molt la conversa que vaig tenir amb ell. No m'ho esperava, o sigui, m'esperava que anés bé, perquè si no l'haguéssim triat com a convidat. El Juan és un personatge andalusí amb una popularitat extrema, jo què sé, seria l'Andreu Buenafuente d'aquí, amb un altre to de programa, però que és un tio que surt al carrer i absolutament el saluda a tothom i fa un programa que jo crec que els programes de zapping, que també els programes de zapping estan per això, també per treure de context les coses i per riure. Diferents programes de zapping han ensenyat fragments del programa del Juan y Medio, que ell convida a gent gran a buscar parella al seu programa, doncs han sigut talls molt grotescos. O sigui, jo mateix tenia una idea molt equivocada d'aquest programa. Em pensava que era un programa de friquis.
A través del que hem vist a l'APM, vols dir? O?
Sí, per exemple, a l'APM, però que no és una crítica a l'APM, que ni molt menys. O sigui, que...
Però perquè hi ha moments memorables d'aquests programes.
Clar, sí. Perquè allà s'ha dormit una senyora en directe, el Juan ha fet apagar els llums, ha fet sortir a tot el públic, ha fet coses que estan fetes, quan tu veus el programa íntegre amb molt de carinyo, però que si tu ho veus escapçat, doncs pot semblar que allò sigui, bueno, una mica, ja et dic, grotesc. I, I jo m'he trobat tot el contrari, no? M'he trobat un programa molt, molt, molt digne, un programa on es tracta la gent gran d'una manera molt respectuosa, també amb molt d'humor, però al Juan li permeten dir coses a la gent gran, als avis i a les àvies, que a un altre no li permetrien. I li permeten perquè ho fa molt bé, perquè sap empatitzar molt amb ells i perquè els hi dona un protagonisme que jo crec que aquesta societat els hem negat a la gent gran. O sigui, hem decidit que una mica, doncs això, els aparquem, els deixem amb els nets. Jo crec que és una generació que ha viscut gran part de la seva vida pels seus pares i després gran part de la seva vida pels seus fills. Ha sigut una generació pont una mica xunga. I crec que aquesta generació, que ara ja comença a ja tenir altra gent d'altres generacions, jo crec que és una gent que reivindica. Que reivindica que es pot enamorar amb 70 anys.
A vegades als fills no els sembla bé, això, eh?
Gens. O sigui, hi ha fills, ens explicava el Juan, que quan el pare agafa el cotxe del programa per anar-se'n a Sevilla, a Canal Sur, a sortir al programa, els fills li diuen: si puges en aquest cotxe no veuràs els teus nets, per exemple. A mi em sembla una cosa d'una crueltat màxima.
Per qüestions de que si troba una altra parella potser es queden sense herència o històries d'aquestes?
Perquè sí, ho troben ridícul.
Perquè al final és un programa també d'acompanyament a gent que està molt sola, no?
És que jo crec que la gran epidèmia d'aquesta societat és la soledat, però no només amb gent de 60, 70, 80 anys. Jo crec que hi ha molta soledat, hi ha gent que ha sabut conviure amb aquesta soledat d'una manera fantàstica i hi ha gent que no, perquè és fotuda la soledat.
A l'Eclipsi, Jordi, sempre demanem als convidats que ens expliquin la millor nit de la seva vida.
Hòstia.
Veu aigua i pensa.
Home, doncs mira, t'explicaré la nit del naixement del meu fill, del Diego, que segurament no és la millor de la meva vida, però sí que és una nit d'aquelles que et queda marcada, no? És una nit que vam passar a la sala de parts molt tard, perquè havíem trencat aigües pel matí, m'havia costat molt, era un trencament d'aigües d'aquells mini, que llavors fa que allò sigui una cosa molt lenta.
I que a vegades vas a l'hospital abans d'hora, diuen, fins
clar,
i tot.
Clar, clar, però ens van dir, quedeu-vos ja. I vam estar, doncs, com 24 hores allà esperant fins que ja posen una injecció que accelera les contraccions, i vam entrar a la sala de parts i ens van passar pel davant. Va venir una urgència que jo crec que venia d'una presó, crec que venia de Batràs. No t'ho sé dir amb tota seguretat, però van arribar els Mossos, va arribar la noia presa i ens va agafar a la davantera. I clar, jo em vaig quedar allà a la porta parlant amb una família gitana. I no sé, recordo aquell moment com un moment, bueno, molt, molt, molt especial.
Amb quina edat vas ser pare, tu?
30.
Què estaves fent professionalment aleshores, més o menys? Que devies fer salvados ja? O no encara?
No havia començat a fer salvados, vaig començar l'any següent.
Encara eres el follonero quan vas ser pare?
Sí. Estic fent números, però el Diego té 18 anys, jo en tinc 50, va néixer amb 32, amb 31, l'embaràs, sí.
O sigui, la teva paternitat va coincidir amb la teva explosió professional, d'alguna manera, no?
Sí, no va ser...
Bé, això a vegades no es pot triar, o va com va?
Ja, però m'hagués agradat que hagués estat d'una altra manera.
Sí? Ara sí. Que tu mires amb una mica de perspectiva, sí. Tens la sensació d'haver treballat massa en aquells anys també crucials?
Sí.
Però sensació tothom tenies...
No. Bueno, sensació no.
Convicció.
Sí, convicció absoluta. Perquè jo al principi, durant molts anys en aquesta professió, jo li vaig dedicar moltíssimes hores. Moltíssimes hores perquè m'agradava molt i això és un perill.
Però tu tampoc tenies la dictadura, si m'ho deixes dir, del programa diari, no?
No, sí que vam tenir dictadura del programa diari, perquè jo vaig estar a La Cosa Nostra, amb la Buenafuente, després vam estar, quan vam fer el salt a Antena 3, amb Buenafuente, després a La Sexta amb Buenafuente, també, que es deia Buenafuente el programa, i van ser programes de late night molt, 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 molt exigents. És a dir,
que es graven a la tarda, vol dir que estàs tot el dia currant?
No, al principi el fèiem en directe. Quan vam començar, que era, crec que va ser l'any 2000, Antena 3 el 2005, crec que era. Va ser matador, perquè vam decidir els primers mesos fer-ho en directe. Llavors arribàvem, l'equip de guió arribàvem a les 10 del matí i sortíem d'allà a les 2 de la matinada, perquè a part treballàvem en un lloc que era un polígon industrial que no donava per anar a casa, a tornar. Van ser uns mesos matadors molt il·lusionants, perquè el projecte era, doncs era un moment de molta competència televisiva, era l'època de Cròniques Marcianes com a programa estrella. I clar, nosaltres arribàvem com uns pipiolos, i de fet hi va haver programes que en Cròniques se'n fotien de nosaltres i de la nostra audiència, però li vam donar la volta. Va passar una mica el que ha passat ara amb Broncano i Motos.
T'ho has retret mai el teu fill, això?
No.
T'ho has retret tu a tu mateix?
Sí, el meu fill no m'ha dit mai res.
Quan vas decidir volar sol i deixar de ser el follonero i ser Jordi Évole, l'entrevistador, que entrevistaves d'una manera molt diferent a com ho fas ara, tinc la sensació que hi va haver un moment que, no sé si tu mateix, o et van posar l'etiqueta del periodista una mica el Robin Hood, el salvador de les causes perdudes, no?
Sí, sí, totalment.
Te la vas posar tu o te la van posar, aquesta etiqueta?
No, jo no me la vaig posar perquè tu vas fent coses i no saps ben bé cap a on tirarà allò. Hi ha moments que tu la carrera no la domines. O sigui, hi ha moments que la professió, el cavall no va desbocat i tu fas el que pots. I va ser un article de l'Emilio Pérez de Rozas al periòdico. I hi havia un suplement al periòdico a les pàgines centrals el diumenge, i la portada, una portada de tope amb tot l'equip. Entramos en la cueva de Robin Hood, i era la redacció nostra en aquell espai que et dic del polígon industrial, i clar, pues, diguéssim que allò va tenir un cert èxit de dir, hòstia, pues sí, és veritat, hòstia, feu el programa que una mica ajusteu comptes dels pobres amb els rics.
Eres molt més agressiu a entrevista, encara.
Era més agressiu, però jo crec que tampoc ha estat molt, molt, molt agressiu.
Punyent,
sí.
Punyent.
Hi ha hagut moments, sí, perquè jo feia entrevistes que jo anomeno de xoc. És a dir, fèiem entrevistes que l'altre no volia fer. No, encara que ens digués que sí, però no la volia fer. I això feia que la tensió fos gran. O sigui, era sotmetre't a un estrès a tu mateix bastant important, perquè a l'entrevista tu sabies que hi hauria dos, tres, quatre moments tensos i que els havies de provocar. És a dir, hi ha moments de les entrevistes que tu estàs la mar de còmode, tu com a entrevistador, i en canvi saps que arriba un moment que dius, hòstia, és que aquí aquest home, aquesta dona s'enfadarà quan jo tregui aquest tema. I res, suposo que et referies a això quan parlaves d'una manera diferent d'entrevista.
Va, una cançó per una nit de festa. Y va pensando, se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Aquesta sí que l'has cantat.
Sí, aquesta sí que l'has cantat. Sí, és una cançó que jo vaig conèixer a través de l'Orquestra Plateria i que després doncs, vaig descobrir que era en Rubén Blades, i em sembla una cançó increïble. És que és una cançó que és una pel·lícula, com a mínim la seqüència d'una pel·lícula, i posa en valor el personatge del loser. Jo crec que el perdedor, perquè Pedro Navajas al final és un perdedor, o sigui, és un tio que passava per allà i acaba pringant fort. I no sé, m'agrada molt la cançó, la casualitat de la cançó, el ben descrita que està la situació.
Escolta'm, l'entrevista amb el Pepe Mujica, que forma part també d'aquesta temporada, està gravada això ja?
Sí, l'hem gravat, sí.
Perquè ell ha dit que ja no farà res més i que, bé, d'alguna manera està a les últimes i diu que ha decidit ja retirar-se de tota la vida pública perquè està esperant la mort.
Sí, nosaltres amb el Pepe Mujica hem tingut una relació molt xula des de que el vam entrevistar fa 11 o 12 anys. Es va establir una relació d'aquelles que no passa sempre amb els convidats, i menys amb convidats d'aquest nivell, no? El Pepe Mujica en aquell moment era el president de l'Uruguai, i ens va donar una entrevista molt xula, i ell es va sorprendre de la repercussió que havia tingut també a Llatinoamèrica l'entrevista. Era el moment que els programes es penjaven al YouTube, que els podies consultar sense haver de pagar plataformes i tot això, i el tio quan després va... Quan jo he anat a l'Argentina, a l'Uruguai, per altres coses, he passat a veure'l, ens hem saludat, hem pres allà normalment un whisky, que ell és de fer un xupito de whisky, i quan venia ell a Barcelona també, va venir un parell de vegades a fer xerrades aquí, i bueno, pues quedàvem per dinar abans de la xerrada, després jo anava a veure'l, bueno, quan em vaig assabentar que tenia càncer el vam contactar, i li vam dir que com estava això i ens va venir a dir o veniu ara o...
I alguna mena d'acord amb ell de dir aquesta entrevista s'emetrà quan ja no hi siguis? No. O no?
No, de fet hi havia companys de l'equip que volien que obríssim temporada amb aquesta entrevista perquè segurament és l'entrevista més potent i sobretot que arriba en un moment
i que serà l'última, no?
Crucial, molt crucial, perquè ell pues, aquesta setmana passada ha fet aquest comentari de que ja no donarà més entrevistes. Jo vaig decidir que no, entre altres coses perquè bueno, jo tinc pensat acabar la temporada amb el Pepe Mujica, no sé si podré, però m'agradaria acabar la temporada, entre altres coses perquè significarà que encara el tenim.
Parlant d'últimes entrevistes, hi ha una entrevista que et canvia la vida, que és la del Pau Donés, que no només va ser una entrevista, va ser una pel·lícula, molts la van veure al cine. Què més enllà del document en si, a tu què et va passar després de treballar aquella peça?
Bueno, jo crec que començo a valorar coses que fins a aquell moment no, ni m'havia plantejat. És a dir, jo veig un amic que té 53, 54 anys i que s'està morint, que ha tingut una vida molt intensa, que el Pau havia disfrutat molt d'aquesta vida. També havia tingut moments de molt de neguit i que s'han de tenir a la vida. Tampoc la vida no és tota la vida que feliç que sóc i quines fotos penjo a Instagram. No és això. Però amb la conversa amb ell em va donar a entendre de dir, tio, disfruta. Disfruta perquè hi ha un moment que, pues això, t'agafa un càncer i et mors. I no hi ha alternativa. Llavors, el temps que estiguis per aquí, intenta el gaudir una mica més. Jo crec que havia tingut... M'havia passat molt bé fent el que feia amb la professió que ocupava un lloc molt important a la meva vida, però no sé si ho havia sabut disfrutar. O sigui, hi ha un moment que quan comences a tenir, digue-li èxit, com
sí,
vulguis...
Sí, èxit.
Sí, però l'èxit és relatiu, perquè ja té una cara bé que acostuma a ser fotuda, que és aquesta que et dic ara, no? És aquest punt de responsabilitat enorme de, hòstia, ja no puc fallar. Ja he arribat a un nivell que si baixo el nivell la gent no deixaré d'agradar. Nosaltres som uns malalts d'agradar. O sigui, ens dediquem a això, entre altres coses, perquè tu vols que la gent et miri, que l'escolti o que et llegeixi. I a mi allò jo crec que em va sobre motivar.
I què vas canviar des d'aleshores? És a dir, quines decisions personals vas prendre per capgirar això?
Es van donar tota una sèrie de circumstàncies, perquè jo acabava de deixar Salvados, que era un programa que m'havia acompanyat els últims 11 anys. No sabia ben bé què anava a fer quan vaig deixar Salvados. Tenia com una idea al cap d'aquest tipus d'entrevistes diferents, però no ho saps. En aquell moment tu deixes el programa i el deixes bàsicament, entre altres coses, perquè veus que si no petaràs. I què més?
Has arribat a petar mai?
Petar...
A dir, o demanar ajuda, de dir, ei, anar a un terapeuta i dir alguna
sí,
cosa no funciona.
Anar a teràpia, sí, però no per estar a punt de petar.
Abans que citaves el Buenafuente, així com ell va tenir aquest, va ser dels primers que va tenir una depre de cavall, fa 20 anys va sortir públicament i va dir, no puc més.
Sí, sí. No, en el meu cas no ha arribat a aquest extrem, però segurament la primera temporada de l'Odebole va estar a frec. Vam fer la primera temporada, i la primera temporada de l'Odebole acaba amb l'entrevista amb el Pau Donés. I és allà on a mi em vola el cap.
Una cançó per una nit d'insomni, va.
Sé que esta vez no vendrás a salvarme. Sé que esta vez saldré solo por ti.
Hamburgueses de Carolina Durante. Presenta-me-la una mica tu, aquesta, per una nit d'insomni, perquè jo amb aquesta cançó de fons no sé si podria dormir.
Bueno, és que l'altre dia, quan em veu demanar lo de la cançó d'insomni, havia coincidit que el dia anterior havia vist per primer cop aquesta, havia escoltat per primer cop aquesta cançó, perquè van sortir al programa del Broncano i van fer una actuació que ja no vaig veure en directe, sinó que la vaig veure just abans d'anar-me'n a dormir. I la vaig veure com tres vegades seguides, perquè la lletra em va agradar i, bueno, sí, em vaig sentir molt identificat amb això de que fuera hay cosas preciosas, hamburgueses, el futbol, mi madre. O sigui, em van semblar tres coses que dic, hòstia,
sagrades.
És que estic molt, molt d'acord. I vaig estar molta estona després al llit, fuera y cosas preciosas, i la tenia al cap i dic, hòstia, i l'endemà em veu demanar això, una cançó d'una nit d'insomni, mira, no va ser insomni, però que vaig estar com, jo que sé, com una hora al llit en bucle.
T'ha faltat una cosa que també valores, en aquest cas potser per una nit tòrrida, que és la platja.
Imagino una calita, yo te sirvo una clara, es verano y luce el sol, es la costa catalana y estamos tranquilos, como anestesiados, después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro.
Aquí no explica que el Lance Armstrong anava dopat fins a les celles.
No ho sabíem encara, no ho sabíem.
Factor de la fe, enero en la playa.
De la fila, Flores Azules, que era quan
sí,
encara
estaven... Sí, és veritat, perquè hi ha hagut diverses versions aquí.
Sí, sí, sí.
La platja, no, també?
Sí, 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 sí. He acabat vivint a la platja, que és una cosa que sempre havia somiat i ara ho he pogut fer.
Escolta'm, veig que també tens l'Eduard Fernández.
Sí.
Clar, l'Eduard Fernández sí que el sentim molt sovint. No és una entrevista tan extraordinària, però suposo que et deu explicar alguna cosa diferent.
Sí.
Que sabrem el dia que la metis.
Sí, sí, va ser molt generós amb nosaltres, l'Eduard.
I fins aquí.
És una entrevista que sortirà precisament l'endemà de la cerimònia dels Goya.
Està gravada, també, ja?
Està gravada, però no està muntada. La vam gravar fa 10 dies al Pirineu, a Lles, i va estar molt generós. L'Eduard va venir amb ganes de, bueno, d'explicar.
Tu has pensat quan ho deixaràs?
No. No he pensat i ara en altres moments sí que he tingut com més neguit i hòstia, pensava que estava molt cansat fent el que feia i ara no m'està passant això. Jo estic ara en un moment, o sigui, a nivell professional fantàstic, en el sentit de que jo faig 10 programes l'any. Són 10 programes que jo puc cuidar moltíssim amb un equip increïble, que és el que fa lo de Évole, on tothom posa el màxim del seu talent, de la seva il·lusió, de les seves ganes, i cada peça té un punt d'artesania televisiva que a mi això encara em sedueix molt, i em considero un privilegiat. O sigui, jo ara no podria fer un programa diari. O sigui, a mi si ara em diguessin vine a presentar els matins de Catalunya Ràdio perquè m'he fotut fora l'ostrill, no li vull cap mal al Ricard, però jo no, jo diria no.
Has entrevistat el president del govern espanyol, has entrevistat el papa, et falta el rei, no?
El rei d'Espanya, vols dir? Em falta un rei, perquè no n'he fet mai cap, però no, el rei d'Espanya ho dubto molt. Ho dubto molt, bàsicament, perquè...
Ho has intentat?
Sí, 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 sí.
I parles directament?
No he parlat mai directament amb ells. És a dir, no formo part de l'acord. Hi ha periodistes que, per exemple, els conviden el dia de...
Home, tu no fa la sensació que siguis el tio que conviden el dia de...
Bueno, veus cares allà curioses,
no?
Curioses. I dius, ostres, aquest ha anat, o aquest ha anat. Però no m'agrada confraternitzar massa amb els polítics de primer nivell. És a dir, jo he sigut amic de polítics quan no estaven al poder. Quan van arribar al poder, jo vaig no trencar la relació... perquè hi havia pues, un carinyo, però de deixar de trucar-los, de deixar de tenir contacte, no és una cosa que m'entusiasmi. I cada cop menys, perquè el programa va per uns camins que tenen poc a veure amb buscar el titular punyent de l'actualitat.
Mm-hmm. El Jordi Évole, que tornarà a la Sexta aquesta nit amb lo de Évole, amb tots aquests capítols que prometen avui a l'eclipsi del suplement. Moltes gràcies, Jordi, molta sort.
Puc fer una petició?
Endavant.
És que darrerament estic tenint una sèrie de com ho diríem, de piques amb un problema d'aquesta casa.
El que no surti d'aquí.
Que no surti d'aquí, i jo crec que és que no ens coneixem.
Que et convidin un dia.
Si volen, no, anar a prendre alguna cosa. Crec que bàsicament no ens coneixem, a mi no m'ha agradat una cosa que ells han fet, ells deuen estar pues, contents d'haver-la fet, i ho entenc, i res, que no sé, que no cal que demà treguin cap vídeo amb un tall meu d'un programa on parlo d'un programa del migdia d'una cadena pública. Parlo d'ells, o sigui, ells ja ho saben.
Jo crec que podríeu fer un cafè i us entendríeu.
Estic segur, és que estic segur. És que jo crec que cada cop més estic més convençut que quan no coneixes algú és quan més possibilitats tens de no dur-te bé. Perquè després a la distància curta, qui més qui menys, està bé. No,
són uns grans companys.
Segur. Amb mi no han sigut gaire, però diguéssim que segurament pel desconeixement.
Jordi, moltes gràcies.
A tu.
Molta sort.
Gràcies.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT.
Només a Capravo, marca propistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes.
El suplement, amb Roger Escapa.
Després de molts dissabtes, aquesta setmana ens retrobem excepcionalment diumenge, després del Telenotícies Vespre al refugi de Col·lapse. Col·lapse, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Quan s'aplicarà del tot la llei d'amnistia?
S'hauria d'haver aplicat ja, des del meu enteniment jurídic. El Tribunal Constitucional serà el que acabarà validant o no aquesta llei.
Aquest diumenge, la jurista i vocal del Consell General del Poder Judicial, Argèlia Queralt.
Una de les nostres tasques principals ha estat intentar introduir la perspectiva de gènere des de la mirada de l'afectació del dret a les dones en la jurisprudència del Tribunal Constitucional. I puc afirmar que hem aconseguit fites importants.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sóc reincident amb el matrimoni i crec tant que m'he casat dos cops.
Estàs a favor.
Sí, totalment.
El divan, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Tenir la raó o ser feliç. Em costa meditar. Enamora't de tu. Sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa. Perquè quan parlem clar, espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer
venim amb tu.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 31 de gener, l'ESMUC presenta una nova edició del cicle de concerts gratuïts dels grans conjunts. L'Orquestra Simfònica inaugura la programació el 15 de gener a l'Auditori de Barcelona i el 17 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. A més, podreu seguir altres propostes del cicle com la Botega d'Òpera amb la representació de Gesso i Narcisís de Raquel García Tomàs i també la cobla dirigida per Irene Delgado Jiménez, l'ESMUC Jazz Project o els conjunts d'Arrel i Antiga. Més informació a esmuc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La sala petita del TNC es transforma en la sala Apolo amb Massa Brillant. Una nit inoblidable que confrontarà en Guillem amb les seves pors i prejudicis sobre l'amor, l'amistat i la identitat sexual. Massa Brillant. Fins al 2 de febrer al Teatre Nacional de Catalunya. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linga a Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
5 minuts per 3 quarts d'una. Final d'un suplement de Catifa Vermella, Miqui Otero, Jordi Puntí, bon dia, bona hora.
Bon dia. Bon dia.
Sembla mentida, cada cap de setmana rematem el diumenge amb les històries dels nostres escriptors a través de les notes de veu que rebem dels estimats oients.
667 07 16 11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667 07 16 11.
Com esteu, companys?
Doncs bé,
Doncs sí? Estàvem aquí fora conspirant per prohibir el Getafe, com a club de futbol.
Estàveu fent tertúlia esportiva?
Sí. Hauríem de prohibir, legislar, prohibir
aquest equip. Saps què passa? Que ahir em vaig estalviar una mica el partit perquè hi havia la gala dels Gaudí i intentava estar les dues coses i al final no estàs ni per una ni per l'altra. Jo vaig veure que al principi prometia tot molt, no? Però després es va acabar encallant i al final em van fer una cosa i ja estava dormint i em van dir, res, acabat igual que empat.
No, el Getafe, sent el Getafe, l'àrbitre permetent...
Com sempre, però això ja ho sabíeu.
Més gent a l'agrada.
Però això ja ho sabíeu, passa cada any, nois.
Sí, però aquest any esperàvem... O sigui, el partit d'ahir, jo
el
fa dos anys
marcar, no?
Hauria deixat de mirar-lo al minut 60 o 70, sí. Veient que acabaria així. El d'ahir jo esperava que hi hagués un canvi.
I sí, no?
No, clar.
Bueno, no, el Barça... i sí, no hi era, i sí. No,
el Barça aquest any el veus encara que acabi malament. És com una pel·li que saps que és bona, sí, que té un mal final. Vull dir, el Barça aquest any se l'ha de veure. Exacte. Però sí que... Però clar, va afegir 4 minuts i no ens vol...
I va afegir 4 minuts, clar, aquella gent havia perdut 10 o 12. O sigui, Flick, que tot això, que ve d'un món civilitzat, on el futbol tothom ho dona tot... Estava allà al·lucinant, pensava, què estic veient? Què estic veient? Estava indignadíssim.
Sí. Jo no sé quants oients són del Getafe, però, a més, és un equip fals, sense afició. Vull dir, jo crec que haurien de...
És un barri de Madrid, no?
I, però, sí, però després no va ningú al camp, va més gent al Sant Andreu que a l'Europa que al Getafe. No, no, no té massa raó de ser, aquest equip.
667-07-16-11. 667-07-16-11. Les vostres notes de veu relacionades, per exemple, amb històries vinculades al Getafe.
Ara escriuran els fans.
Sí. Als gimnasos, als taxis...
Bueno, ara que estem al gener, per exemple, això, gimnàs, qui té propòsits? O rebaixes? Qui ha anat de rebaixes i s'ha trobat una història, si li ha passat alguna cosa, dius, hòstia, és que això ho he d'explicar. Que ens ho enviïn.
Sí, sí.
Aquesta setmana hem seleccionat algunes notes de veu, entre elles la història de la Maria.
En una ocasió, jo era dins d'un tren a l'estació de Sants i per megafonia van anunciar canvi de via. Vam sortir tots els usuaris esperitats i escales amunt per anar a trobar l'altre tren. En aquest canvi, algú davant meu va perdre la cartera que jo vaig recollir. Hi havia el NIE, el carnet de salut i altres documents. També diners, 20 o 30 euros. L'endemà vaig anar als Mossos de la meva ciutat, Tarragona. El mosso que em va atendre em va dir que si podia aconseguir el telèfon de l'indocumentat, el trucava immediatament. I ho va fer. Van contestar. Va resultar ser un noi de Badalona. Va dir que no podia desplaçar-se a Tarragona a recollir la seva cartera. No va mostrar cap mena d'interès, almenys parlant amb el mosso. Com que jo seguia la conversa davant del mosso, em vaig oferir a deixar la cartera a la comissaria de Ciutat Vella. I em va atendre un mosso al carrer, davant de la comissaria. Li vaig explicar la meva gesta tota il·lusionada. El mosso em va dir que li donés la cartera a ell, sense més. Ningú em va dir res. No sé si el propietari va contestar la trucada. Tampoc sé si es va presentar a la comissaria a recollir les seves pertinences. Esperava una altra cosa.
Esperar una altra cosa.
D'aquesta història de la Maria, el Miqui Otero n'ha fet un conte que es titula... Carteres perdudes, que no maletes perdudes, que és la novel·la del Jordi Puntí de fa uns quants anys. Carteres perdudes, la història del Miqui Otero a través d'aquesta nota de veu de la Maria. Som-hi.
És curiós com un canvi de via et pot canviar la vida. pensa la Maria. Des de petita, el seu joc favorit és el Cluedo, i li encanta aquella literatura anglesa on una dona de fer feines o un perruquer es poden convertir en detectius privats. La vida, que és un misteri, té sentit quan has de resoldre un enigma. El seu personatge favorit és la Jessica Fletcher. Fa uns dies, quan havia d'agafar un tren a l'estació de Sants que la tornés a Tarragona, la megafonia va anunciar un canvi de via a l'últim minut. Llavors va veure aquella cartera a terra, al costat de la màquina de vending. Amb les presses se li havia caigut algú. Tot i la urgència, la Maria va ajupir-se per agafar-la i encara va forçar la situació comprant un KitKat. Per ella, els KitKats són com per Sherlock Holmes l'opi. Va poder pujar a l'últim moment. L'endemà va dir a la feina que tenia la grip i es va posar unes ulleres de sol i un mocador al cap per anar a la comissaria de Tarragona. Allà el mosso va trucar al propietari de la cartera perduda, que li va dir que no podia desplaçar-se per recollir-la. Li puc portar dilluns a la comissaria de Ciutat Vella, va fer ella, pensant ja en aquell amic metge que li feia els justificants cada cop que s'interessava per un cas. Al tren cap a Barcelona, la Maria llegia la seva novel·la catalana favorita, Maletes perdudes. Fascinada per la qualitat del macramé narratiu, encaix perfecte d'atzar i intuïció, somiava que algun cop el Jordi Puntí dugués a la pàgina els seus casos. A la segona comissaria, el mosso no va fer-li massa cas. Li va dir que li donés la cartera perduda sense convidar-la a entrar. Quina decepció! Un relat de misteri com aquell no mereixia un final tan funcionarial. Va dir que ja ni li donaria a ella. Va adreçar-se al pis que apareixia el DNI i va parlar amb el porter de la finca. Aquest li va dir que aquell noi just havia marxat de casa feia 4 dies, de sobte i amb una motxilla vermella com a única maleta. S'ha mudat al Vendrell, va afegir, i li va picar l'ullet. La Maria, eufòrica, va agafar un altre tren i es va dirigir cap allà. Va ampliar la fotografia del DNI i va pentinar el poble preguntant tothom. Un cambrer del bar La Plaça va somriure quan va veure la foto. L'he vist, sí, però no es diu Marc. Aquí és el Tom. Fa 3 dies que ve a esmorzar, deu estar al caure, acostuma a entrar a les 10. La Maria va deixar la cartera a la barra i va seure a la terrassa. Llavors va veure entrar un paio amb la motxilla vermella. Ell va veure la cartera, va fer un gest de pànic, la va tornar a deixar a la barra com si cremés, i va sortir escopetejat del bar. La Maria el va perseguir amb la cartera de mà, però el va perdre en una cantonada, tot i que va albirar aquella motxilla vermella entrant en un bloc de pisos. Va muntar guàrdia 2 dies, i un matí va veure sortir un home amb la cara embenada, com un home invisible amb gabardina i motxilla vermella. El va seguir fins a parada. Llavors va dir el que duia tota la vida esperant dir: segueixi aquell taxi. Van arribar a l'aeroport del Prat. El va veure passar el control de seguretat, com ho havia aconseguit sense DNI. I ella va comprar un vol barat per poder passar també. El Tom, o el Marc, va dirigir-se a la porta d'embarcament. La Maria el va descobrir intentant obrir un KitKat al banc, davant d'una pantalla on posava Acapulco. Va seure al seu costat, els dos amb ulleres de sol i la mirada al front. Ah, els KitKats, perfectes per fer un parèntesi a la vida. Què putes vols de mi? Qui ets? Només vull donar-te la cartera. No has vist que no la vull, que intento deixar-la enrere? Digue'm només qui ets, de què escapes. Et quedaràs amb les ganes i també amb la cartera. Ell va aixecar-se i va entrar per l'embarcament prioritari. La Maria va veure com el seu avió aixecava el morro i va treure el mòbil per comprar el següent bitllet cap a Acapulco. Per fer temps, va tornar a obrir el seu exemplar de Maletes perdudes. Les pàgines tenien dictades de xocolata de KitKat que semblaven sang seca. Feia servir el DNI del Tom o del Marc de punt de llibre. Només anava per la meitat. Quedava el millor.
Carteres perdudes, a través de la història de la Maria, un conte del Miqui Otero, però amb molts cameos de Jordi Puntí.
Sí. He de dir que ara he d'explicar una d'aquestes històries que a mi em va pensar que podrien sortir i que d'alguna manera m'hi has fet pensar. I és que una vegada anava amb tren, i això segur que tu també t'ha passat, eh? vas amb un tren o vas amb el metro i veus algú llegint el teu llibre.
Què fas? Et tapes amb el diari?
No, clar, jo la tenia com en diagonal, una noia que llegia el meu llibre, i l'estava acabant. Jo veia que li quedaven 3, 4, 5 pàgines i pensava, ostres, després de 440 pàgines arribar al final, a veure quina cara fa, a veure si li ha agradat o si el tanca i fa un buf. Per favor, ja.
Em vas passar la parada per veure...
No, pitjor.
La vas perseguir.
De cop, arribem a Granollers, me'n recordo, ella mira per la finestra i diu, hòstia, i s'aixeca, tanca el llibre i se'n va, i baixa. I no ho vaig saber mai, o sigui, em vaig quedar amb les ganes de saber com s'havia
quedat. Quasi es perd la parada
perquè estava atrapada per la teva prosa.
Això jo és una manera d'explicar-ho.
Ja ho dic jo, ja ho dic jo.
A mi em fa una cosa estranya veure això, també m'ha passat alguns cops. D'una banda no vols mirar perquè penses posarà una cara d'avorriment o
sí,
o de,
sí,
tal, i de l'altra no pots evitar i voldries posar-te al costat i dir no rius aquí, no rius en aquesta frase, aquí hauries d'estar, no aquí hauries de plorar.
No vas fer allò tan ridícul d'anar-te a presentar per d'on estàs llegint el meu llibre, eh?
I tant que no, o sigui, no, ni em passaria pel...
Gràcies per llegir-me. Anem a la segona història del Jordi Puntí, ens l'ha explicat l'Edu.
Barça i Chelsea es van enfrontar, crec que va ser als vuitens de la 17-18. I total, que sortint de l'estadi, crec que el Barça havia guanyat. Amb això que jo tirava, doncs això, jo visc allà a Travessera dels Corts i enfilava doncs al carrer Travessera dels Corts per passar a la maternitat i arribar a Carles III. I amb això que estava mirant al terra i vaig veure tot de bitllets. I vaig pensar, ostres, que raro, tot de bitllets. D'euros devien ser uns 400, 350, 400 euros. I ho vaig anar agafant, però vaig pensar, no sé, estarà aquí, tothom els està trepitjant, els agafo. Total, que per la meva sorpresa, al cap d'uns minuts vaig al caixer i tal, fico els diners, tots eren reals. Però clar, aquells diners havien estat trepitjats per tota una marabunta d'aficionats, tant del Barça com del Chelsea, que a algú se li devia caure, però sí, tothom m'estava passant per sobre. Els vaig recopilar i al final, doncs, mira, vaig trobar aquests diners que sempre fan una mica de servei.
D'aquesta història que ens explica l'Edu, el Jordi Puntí ha fet un conte que es titula Diner fàcil.
Com que viu a dos carrers del Camp Nou, els dies de partit, l'Edu surt de casa quan només falten 10 minuts perquè comenci. A vegades arriba al seu seient quan ja canten l'himne i els veïns de fila se'l miren amb mala cara perquè s'han d'aixecar. Un dia fins i tot va sentir que algú deia «Àrbitre, ja podem començar, que ja hi som tots». En el fons li agrada aquest privilegi de viure tan a prop del Camp Nou. Hi ha aficionats que fan més de 3 hores en autocar i ell gairebé podria baixar amb barnús i pantufles. Ara, avui, és nit de Champions, juguem contra el Chelsea i l'ambient és d'eufòria màxima. Quan surt de casa, l'Edu es troba envoltat de bufandes i banderes blaugranes i es deixa portar per l'arribada de gent que canta.
Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota, veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota, cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol.
Mentre camina en pas viu, doncs, com tothom, s'adona que se li ha descordat una bamba. Aleshores s'ajup per cordar-se-la i els veu. Un metre enllà hi ha dos papers a terra mig arrugats i diria que són bitllets de 100 euros. Aquell verd brillant com la gespa del Camp Nou és inconfusible. Al seu voltant la multitud passa de llarg i ell estira la mà entre un munt de cames per agafar-los. Els mira de prop per si són falsos, de publicitat, però no, són de debò. Jo flipo, diu, i quan està a punt d'aixecar-se, veu que un metre més enllà n'hi ha tres més. Corre de quatre grapes i li trepitgen una mà, però aconsegueix agafar-los, i més enllà encara dos més. Ja compta 700 euros, no l'ha vist ningú, són seus, què carai. No es pot creure la sort que té. Quan es guarda els bitllets a la butxaca de la camisa, se sent un home ric i poderós. Se sent un tribunero.
Ai, si yo fuera rico... Ai, dove, 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 dove,
dove. Ara l'Edu arriba al seu seient del Gol Nord, segona graderia, quan el partit ja ha començat. I els veïns li fan molt mala cara. Resulta que mentre ell entrava al Chelsea ha marcat en un contraatac ràpid. Ja perdem, li diu un avi, i tota l'eufòria s'ha esvaït. El Camp Nou està en silenci i hi ha molta mala maror. Passen els minuts i un davanter del Barça xuta una pilota al pal. Poc després falla un penal que hauria empatat el partit. I l'Edu comença a pensar que avui ell s'ha quedat tota la sort del món. Els 700 euros li cremen a la butxaca i els aficionats se n'adonen. El miren de reull, busquen un culpable. I ell de cop sent l'impuls d'animar-los. Per això, quan l'àrbit xiula una falta perillosa a favor, s'aixeca del seient i crida «Vinga, Barça, que això es pot remuntar! Si ara marquem, convido tothom a un entrepà de botifarra!» I sí, el Barça ha marcat. Els veïns l'han abraçat eufòrics i a la mitja part tots han menjat entrepà de botifarra. La broma li ha costat 400 euros, però encara n'hi queden 300 a la butxaca, a prop del cor. I sobretot té la sensació que avui ha fet una colla d'amics.
L'entrepà de botifarra que ens va faltar ahir al camp del Getafe.
Sí. Per cert que Això ho vaig escriure abans, és clar, però ahir anava pensant, hòstia, si ara tingués aquests
400 euros per l'últim minut.
Sí.
David Clupés, què tal?
Com estem?
Bona tarda ja, quan sí, entra el David Clupés en aquest estudi. Doncs mira, aquí ho hem posat una mica de literatura, no al partit d'ahir, però
no, no
un
altre partit. No, posar literatura al partit d'ahir.
Però és que ja ho sabíem.
S'ha d'evitar, el partit d'ahir.
Doncs mira, ens el vam empassar, o ells se'l van empassar, i la cosa no va quedar...
Mala digestió avui.
Sí. Avui què, David?
Doncs res, intentarem explicar per què el Getafe és la nèmesi del Barça, la criptonita del Barça. I és curiós que, sabent com juguen, sabent el que hi ha, el Barça any rere any caigui i ensopegui amb la mateixa pedra. Compte perquè fa... avui ho estava mirant, 5 anys, més de 5 anys, que el Barça no guanya Getafe. I en aquests últims 5 anys, 4 empats i una derrota. No hi ha manera.
Mira que va començar bé la cosa.
Sí, i de fet no podríem dir que el Barça fes un molt mal partit. Dels últims Getafes-Barça que s'han jugat, diria que és el millor que li hem vist al Barça, sense ser un partit excepcional, perquè ja sabem el que s'hi cou allà, però vaja, el Barça s'hi va tornar a estavellar. Molt pendents avui del que faci el Madrid, perquè el Madrid, si guanya les Palmes, que a priori és un rival fàcil al Bernabéu, el farem al partit, el seguirem a 4:45 al Tot Gira, el Madrid seria de nou líder i ja li trauria 7 punts al Barça. El Barça quedaria, per tant, a 7 del Madrid i, bé, doncs la Lliga es complicaria una
mica. No feu aquesta cara, home. No feu aquesta cara, que es diu...
Queda molta Lliga, tota la segona volta.
A més, 7 punts al dorsal de Vinícius, de la innombrable anterior.
I el Madrid ha de venir a Montjuïc. I l'Atlètic de Madrid ha de rebre el Barça.
I d'aquí 15 dies juguen Madrid i l'Atlètic de Madrid, em sembla, d'aquí 3 setmanes.
Sí, el 9 de febrer, el 8-9 de febrer.
Són 7 punts. 7 punts si avui el Madrid guanya.
Sí, això mateix, 7 punts. Sí, sí, 7 punts de diferència. Bé, veurem. Tindrem bàsquet avui, perquè avui tenim el Barça-Bilbao. Home, estem pendents del Saragossa.
Depèn
del
mateix, no? Si el Barça de bàsquet guanya, se'n va a la Copa del Rei.
Però és que, a més, el Saragossa, que està jugant ara, que és l'equip que li podria perdre aquesta plaça de Copa, està perdent a Granada. És a dir, que el Barça
no necessita només la victòria, el Barça?
El Barça ha de guanyar per assegurar-se la Copa, i fins i tot perdent, en funció dels avaraixos, podria classificar-se per la Copa. Ho té fet. I tindrem 3 equips catalans a la Copa, si es confirma la classificació del Barça, perquè ahir ho va aconseguir el Manresa, la penya ja hi és, per tant, serà una Copa històrica amb 3 catalans a Gran Canària, que és on es disputarà aquesta Copa aquest 2025. I a banda d'això, intentarem també buscar explicacions no només al que va passar a Getafe, sinó també a Cartagena, on el Barça de futbol sala ahir va caure a les semifinals de la Supercopa. Saps què passa? Que quan fa retallades arreu del club, doncs les seccions van perdent pes, i això ho analitzarem avui. El Barça de bàsquet està com està, una de bona, una de dolenta, i les altres seccions doncs també ho pateixen.
Moltes gràcies, David, t'escoltarem aquesta tarda.
Que vagi bé.
Jordi Puntí, Miqui Otero, molta salut, que això no ho perdem, i molta literatura, perquè el futbol ja veus que ahir no ens va donar gaires alegries.
No, sempre ens quedaran els llibres.
Vinga, va.
Sembla mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-1611 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667-07-1611. El suplement, amb Roger Escapa. A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Després de molts dissabtes, aquesta setmana ens retrobem excepcionalment diumenge, després del Telenotícies Vespre al refugi de Col·lapse. Col·lapse, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
El
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible la coordinació d'informatius Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Marc Sebastià, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, control tècnic Dani Rodríguez, Blai Iniesta, el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Fins aleshores ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, a 3cat i a les xarxes de Catalunya Ràdio amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia, us informa Eva Compte.